vegada més estem amb tots vosaltres des del programa 3 per banda de Ràdio Falset, 107.6 de l'FM.
Per si algú encara no ha endevinat qui és el convidat d'aquesta setmana, us recordarem que té 46 anys, està casat i té 3 fills, concretament un noi i dues noies. Va néixer a Margalef i actualment viu a Falset.
Descobrirem l'incògnita si us diem que la seva carrera política ha estat molt densa. Ha estat en diverses legislatures batlle de Falset i actualment és senador a Madrid.
Doncs sí, es tracta del Ramon Aleu. Benvingut, Ramon.
Gràcies per la vostra cridada.
Avui ens agradaria descobrir quelcom de tu, no tant com a polític, sinó com a persona.
Tal com hem dit abans, vas néixer a Margalef. Podries començar per dir-nos quants germans o quantes germanes tens?
Som 5, 4 germans i una germana.
I quin lloc ocupes entre germans?
Jo sóc el més petit amb molt avantatge sobre el que va davant meu perquè em porta 8 anys i el gran em porta 16.
Sí que quasi va ser una sorpresa, anem a dir, eh?
Sí, exactament.
Molt bé. Vas començar a anar a escola a Margalef?
Sí, fins als 10 anys vaig anar a escola a Margalef, una escola de la que recordo l'estufa i els troncs de llenya que portaven els alumnes perquè hi hagués calefacció.
Aquesta anava amb llenya?
Sí, sí, anàvem en...
Les d'aquí anaven amb glafoll.
Sí. I a més ens tocava, doncs, avui te toca tu i tu portareu un tronc de llenya perquè funcionés la... I, bueno, ens ho anàvem repartint.
Així la llenya la portàveu els alumnes?
Sí, al anar cap a classe anaves amb la cartera i el tronc de llenya.
Això no fa, sí, no fa gaires anys encara es feia allò. Jo, quan vaig entrar jo d'alcalde ja ho vaig eliminar, però abans cada nen, mon fill, està tip d'anar amb el cabasset de llenya a l'escola, vull dir, no parlem de tan lluny, no?
Oh, i tant. I recordes algun mestre en especial de la teva època d'escola a Margalef?
No me'n recordo massa. Me'n recordo d'un... Sobretot me'n recordo d'un que és l'últim que vaig tindre, que va ser el primer mestre jove que va fer cap a Margalef, perquè abans havíem tingut mestres bastant grans. Margalef és un poble que canviàvem bastant sovint. I me'n recordo d'aquest potser perquè va ser l'últim i el que ens va donar un entraire i potser ens va fer agafar una mica d'il·lusió d'anar a l'escola.
La teva generació també va ser la del gotet de llet i d'allò de del got a l'escola.
Sí que és aquesta generació, però a Margalef no es va arribar a fer mai. No, crec
que està massa lluny, Margalef ja queda massa lluny i es devia perdre pel camí això ja.
Sí, perquè fins ara
tots els que han passat per aquí, sí, tothom recordava la del got, no?
Sí. Algun joc en especial, recordes de la...
El joc que més recordo era el que jugàvem a la plaça de l'escola, a la plaça del poble, només n'hi ha una, a la plaça, i era l'amagatall, o sigui, parava a una porta i els altres ens amagàvem a les diferents cases i ens havia de vindre a buscar. Però a més és que jo me meravello avui que érem capaços d'amagar-nos no a l'entrada, sinó que teníem la llibertat d'entrar al primer pis i el que ens buscava pujava al primer pis i la gent això vivia amb aquesta normalitat.
Sí, sí,
i això avui
sí.
És impensable, però en aquell moment jo me'n recordo que era així.
Clar, perquè abans les cases tothom tenia la porta oberta, jo recordo
sí,
en els
sí,
pobles
sí, sí, sí.
Que les portes estaven obertes.
Sí, sí.
I ara, vull dir, tot i que bé, no és el moment potser, explicaré que a casa el meu pare li van prendre les monedes i ell va sentir soroll, perquè va, com que a casa entràvem i sortíem 6 germans, no va fer cas.
Clar,
aquí, era.
No va donar importància.
Va prendre la seva col·lecció de
monedes. Jo recordo inclús que la gent tolerava i permetia que juguessis, per exemple, una feina que es feia al començament de la tardor, que era pelar ametlles, doncs la gent pelava ametlles, una taula d'ametlles que anaven pelant, les pells a terra, i tu t'amagaves davall de la taula i entraven i diuen, què hi ha fulano? No, o sigui, feien...
I comportaven, sí, col·laboraven. Sí.
Col·laborava amb el joc.
I quan eres així jovenet, bueno, més aviat a l'època d'infantesa, que tenies un caràcter tranquil,
ai,
inquiet...
Més aviat teníem el caràcter, no em sembla recordar, sí.
Una mica entremaliat.
No m'agradava perdre, però bueno, suposo que això és la majoria dels...
Això és problema de ser els petits. Això és problema de ser el petit.
I tens algun record en especial d'aquests anys així? Que sembla que no es viuen molt intensament, no, els de la infància?
Jo... sempre explico als meus fills quan anem al cementiri de Margalef i a portar flors al pare i la mare que hi ha a l'entrar una creu d'un senyor que es va morir a l'any 50, jo vaig néixer al 48, I me'n recordo perfectament d'aquest bon home. O sigui, allò que anaves a casa, doncs mira, Cal Jan, i anàvem a casa seva, i jo me'n recordo perfectament del sí, sí. matrimoni, i ell, aquest home, va morir quan jo tenia menys de 2 anys. Que no. I me'n recordo perfectament. I, sí. Aquest home era així i tal, i sí, sí, és aquest. És una imatge que se m'ha quedat gravada, sí. però
sí,
això és una imatge.
Sí,
no?
sí.
I de record d'aquella època, doncs mira, me'n recordo amb bastanta enyorança del riu, que llavors era molt net, perquè no hi havia tota la brutícia d'Ulldemolins, i per tant, doncs el riu era molt net i era el lloc de jugar a l'estiu hores i hores i dies.
Jugava
a
la vora del
no,
riu,
No, dintre el riu.
Dins el riu.
Doncs, sí.
És que us passa per ell mateix, el
sí, sí,
és
sí.
molt assequible, ell i Margalef, sí, 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 el riu.
Acabar l'escola primària, vas continuar els estudis, on?
Jo als 10 anys vaig anar al seminari de Tortosa, i allà hi vaig estudiar 8 anys. I després, al sortir, vaig convalidar estudis i vaig fer preu i ja vaig anar a estudiar enginyer agrònom a Madrid. Però dels 10 als 18 anys vaig estar al seminari de Tortosa.
Ha de haver sigut tota una excursió, no baixar a Tortosa des de Margalef?
Sí, ho era, sí, perquè a més llavors no hi havia la carretera de Vinebre a Garcia, i per tant doncs, o bé passaves per la Figuera o anaves per la Palma cap a Flix, cap a Camposines, i sí, un viatge bastant llarg,
total, no?
Però bueno, això són herències històriques, sí, jo em sembla que s'han de conservar a pesar de que sigui així, però doncs, bueno, Margalef, la Bisbal, Cabassers i la Vilella Baixa eren la baronia de Cabassers, i l'últim baró de Cabassers va ser bisbe de Tortosa, i això va provocar aquesta annexió cap aquí dalt, que no té cap lògica, és a dir, de Margalef ara potser sí, però quan jo era petit ningú havia estat a Tortosa. En canvi, pràcticament tothom havia estat a Reus i a Tarragona,
clar,
perquè era la seva sortida normal amb el cotxe, i, però bueno, doncs era així.
Sí, sí.
I vas fer el servei militar?
Vaig fer milícies universitàries. 3 mesos a Alcalá de Henares, 3 mesos a Toledo i 4 mesos a Tarragona.
Carai.
Casat i amb crios.
No fumis, sent casat te van fer anar a acabar la...
Tocava, me quedava els 4 mesos de sargento.
Ah, molt bé.
Vaig esperar fins a l'última opció per no tenir que anar lluny, perquè quan més antiguitat tenies, més possibilitat tenies de triar. I llavors vaig esperar al màxim i vaig anar a Tarragona. Vaig tindre sort d'anar a Tarragona.
Si fossis ara, la faries, la mili, o objectaries?
La veritat és que no m'ho he plantejat. No sé el que faria, no ho sé. Probablement seria objector. Però no m'ho feu afirmar, perquè no, sí. La veritat és que és un tema que, com que no l'he de fer, no m'ho he plantejat. M'ho he plantejat pel meu fill i no he volgut incidir en la seva decisió, que ell faci el que vulgui, per tant, tampoc...
Te plantejaries ser insubmís?
No, insubmís no.
Insubmís no.
A l'època de joventut, quin tipus d'activitats fèieu?
Bueno,
perquè tu estaves, la vas passar tot a Madrid.
No, la meva activitat va començar quan vaig sortir del seminari, perquè el seminari, doncs, bueno, era una vida molt, molt tancada, no? Després, doncs, bueno, jo em vaig vincular bastant al grup de joves que es va començar a bellugar aquí a la comarca i a la Ribera. Bueno, allà us vaig conèixer per altres tres.
Sí, sí. Coneixem, sí.
I entenc que va ser una època en la que hi havia molta generositat i moltes ganes de fer coses, i jo en guardo molt bon record, amb totes les dificultats que pugui tindre aquella època, però en guardo molt bon record, i em sembla que en va sortir una generació prou acceptable.
Sí.
És el que comentem.
Però bueno, també ens estem jutjant nosaltres mateixos, i això sempre...
Per això hem de ser benèvols, perquè ens jutgem nosaltres. Però és que de vegades ho comentem, i si ha vingut gent doncs de la nostra generació, sempre diem, curiosament, els que pertanyen a aquella època, amb aquell cercle de gent, són els que ara ens tornem a trobar en situacions de compromís, en situacions... No sé,
amb ganes de fer coses per la gent, i amb ganes,
sí, amb ganes de servir.
Bé, jo em guardo molt bon record d'aquella època, tant de les famoses excursions al Montsant com de d'altres activitats que vam fer.
També n'hem present les trobades, no?
Sí,
les trobades a la Casa Gran i companyia.
D'una famosa trobada d'una naixent assemblea a Catalunya al Castell de Miravet, que va ser
sí, boníssima.
La reconya, però va ser, bueno, doncs, va ser el que va ser. No va prosperar, però va ser l'únic intent que es va fer, va ser a dalt del castell de Miravet, amb molta gent mirant si pujava a Guàrdia Civil. No va fer cap ningú,
però no, que va.
Tots estàvem sí. Pendents de si hi havia més gent vigilant que parlant quasi.
Però va ser molt bona, ja la recordo. Ja.
I com va ser que vas decidir fer la carrera d'enginyer agrònom?
Quan jo vaig sortir del seminari, evidentment tenia molta més preparació de lletres. I vaig anar cap a Barcelona, i a mi em convalidaven fins COU i només m'havia de... fins preu, llavors, fins al preu universitari, i m'havia d'examinar únicament de lo que avui són les proves de selectivitat. I llavors no se'n deia proves de selectivitat, no me'n recordo com se'n deia, però bueno, una prova que feia. I em vaig començar a preparar per estudiar lletres, però la veritat és que entenia que si volia ser útil a la societat de la que sortia podia ser més útil fent una carrera d'enginyer agrònom. No sé si n'ava encertat, avui en la visió d'avui no sé si n'ava encertat, però en aquells moments ho vaig fer amb aquesta visió i bé, vaig decidir passar a barallar amb les matemàtiques i la física i la química, que no sabia massa el que era. Però bueno, mira, me'n vaig anar sortint amb moltes dificultats i amb bastantes carabasses, però bueno, doncs al final me'n vaig sortir.
Tens bons records de l'època d'estudiant?
Sí. L'època d'estudiant, tant l'any que vaig estar a Barcelona a la universitat com els que vaig estar a Madrid, eren uns anys de molta moguda, de molta discussió, de molt plantejar-ho tot, de molt afany de llibertat, i per tant en guardo un bon record. Vaig tindre la sort, sobretot els últims anys a Madrid, d'associar-me amb una colla que estudiaven molt i me va anar bé per enganxar-me al carro d'estudiar i tirar endavant les assignatures. Penseu que en aquell moment jo hi havia l'horari normal a tercer, quart i cinquè, era classe cada dia, incluït el dissabte, de 8 a 2. I a la tarda, 3 o 4 dies a la setmana, teníem 2 o 3 hores laboratori. I a més havies d'estudiar, per tant, era un ritme de treball molt... No és la carrera d'enginyer agrònom tan complicada com altres carreres d'enginyeria, però ho havies de treballar, sí. Si no, no... De fet, veies que quan arribaves a tercer hi havia gent que feia tercer, i quan arribaves a cinquè continuaven fent tercer alguns.
I com és que vas anar a Madrid a fer els estudis?
Perquè en aquell moment ho feien a Madrid, a Còrdoba i a València.
Doni-do.
Però a València feien un plan, que no sé si us en recordeu, del calendari juliano, aquell que en lloc de 5 cursos eren 10 semestres, que es va abolir, i començava aquell any i no tenia massa perspectiva, i de fet va durar 2 anys i el van tornar a canviar perquè era un drama, no? I llavors, també per comunicació, des d'aquí era més fàcil anar a Madrid que a València.
I llavors tots aquests anys que vas estar a Madrid no et va desvincular una mica dels amics, dels companys que tenies aquí?
No,
o vas continuar mantenint relació?
No me'n vaig desvincular mai.
Que venies en èpoques anar... de vacances i...
Sí, i feia de tant en quant alguna escapada pel mig i bueno, no me'n vaig arribar a desvincular mai. Després també vaig jugar amb un equip de rugby que... venia a jugar a Catalunya, doncs aprofitava molt aquells viatges.
Jugaves al rugby a Madrid?
Sí, vaig jugar 2 anys amb el que avui és el Cisneros. Bueno, llavors era el Cisneros. I vam estar... L'últim any vam pujar a la primera divisió. I llavors la majoria dels equips eren de Catalunya. Fora d'equip de Madrid i Catalunya només hi havia un equip a Sevilla. I per tant, doncs també tenia suport. I llavors jo m'ho combinava molt, vull dir, perquè... venia un dia abans i marxava un dia acabat i tenies relació amb la gent d'aquí.
Bé, com vas conèixer la Conxita? La cara és la teva muller.
El Montsant.
Déu-n'hi-do, i què hi feia el Montsant?
Home, no és això, eh?
Què
hi
feia
el
Montsant,
la Conxita? Va, aclareix.
Excursions al Montsant. Corre per aquí una foto d'un Ramon amb molta barba i molt cabell i, bueno, doncs en aquell viatge ens vam conèixer. Bueno, doncs vam anar escrivint-nos i finalment doncs, bueno, vam festejar, ens hem casat i tenim 3 fills.
Molt bé, molt bé. Ara farem una breu pausa per escoltar un fragment d'una de les peces musicals que més li agraden. El primer temps de la 5a sinfonia de Ludwig van Beethoven. Bé, ens podries explicar quan vas venir doncs, a Falset, perquè vas estar un munt de temps a Madrid, i llavors com vas venir a parar aquí?
Vaig estar 5 anys a Madrid. Al acabar els estudis vaig vindre a fer de professor al Col·legi Sant Pau, inicialment, i vaig estar un any fent de professor, i a la final del mateix any em va sortir feina per anar a treballar a la cooperativa que es feia de fruita a la Ribera, i em vaig liar bastant en aquella feina.
La cooperativa Fare, no?
Sí, sí, el que avui és Fare, llavors encara no ho era.
I allí vas poder practicar el que havies estudiat?
No. A veure, la carrera d'enginyer agrònom te prepara per fer d'enginyer, és a dir, te prepara per a tindre una explotació i dissenyar uns mitjans i treure-li una rentabilitat amb aquella explotació agrària. Però aquesta en la pràctica no és la feina que he pogut realitzar. O sigui, ha sigut més important, quan he treballat en temes agraris, més important la gestió de compra i venda i la gestió de comercialització que no pas la gestió tècnica de saber quina enfermetat i quan s'ha d'ensufatar un presseguer o un cirerer per a que... d'això.
Més feina empresarial, anem a dir.
Exacte. O sigui, en la pràctica ho he hagut de vendre. I us he dit la veritat, m'ha agradat. O sigui, de manera que, potser us en burlaré una mica, però un dels temes que em distreu molt és la comptabilitat.
Doncs mira que...
Jo, com mentre ara escoltàvem el tros de música, he pensat que a casa teva déu-n'hi-do els músics que hi ha, no?
Sí, bueno, ara sí.
Quins instruments?
El Guillem toca el bombardí, la Montsant toca el clarinet i la Núria toca la flauta. El Guillem i la Montsant han aprovat fins a tercer d'instrument i fins a quart de solfa. La Montsant aquest any fa 5è i vol fer quart de clarinet. El Guillem es vol examinar de quart de bombardí i la Núria em sembla que ha fet també el mateix i vol fer 5è d'instrument.
No s'anima la Conxita?
I ja mos ho diuen, ja. Jo dic que quan tingui temps tocaré la trompa i ells diuen que la mare el bombo.
Ah, molt bé.
Però no li agrada gens, la Conxita, la Gori no li agrada gens.
Ja ens avisareu quan feu l'estrena,
Ah, exacte, sí.
Però que toquen a la banda també els nens?
O... Sí, toquen a la banda. Els tres, sí.
Els tres. Molt bé. I per quin motiu doncs vas canviar de feina i et vas dedicar a la política?
Això no es pot dir que canviés, sinó que va vindre rodat. A les eleccions del 79 jo em vaig presentar com a cap de llista, vaig sortir alcalde perquè en aquell moment ningú volia anar a la Diputació pel Partit Judicial de Reus, em van proposar a mi i jo vaig dir que sí, que encantat de la vida perquè entenia el paper de la Diputació pels pobles petits. Vaig estar a la Diputació, després em van proposar en el Parlament i mira, fins ara que soc senador. I, per tant, no és que decidissis fer un canvi de feina, sinó que vas anar entrant dintre del lloc del treball aquest. És un treball que m'agrada, està desacreditat, jo intento fer-lo amb la màxima dignitat possible i em sembla que puc estar tranquil en la meva consciència.
Però dins de tot te pots considerar un privilegiat, perquè avui n'hi ha moltíssima de gent que es dedica a política i en canvi ningú li proposa tindre un càrrec mitjanament llustrós.
És veritat, he tingut sort, sí.
Dins de tot has estat un privilegiat.
De les teves èpoques d'alcalde, recordes alguna anècdota? Sí que diguis... De les moltes...
Més que d'alcalde, deixeu-me explicar una de la Diputació, que és molt sonada, perquè, bueno, al començament que vaig sortir diputat i em van nomenar vicepresident de la Diputació amb el pacte aquell que es va fer l'any 79, doncs vaig arribar a l'aparcament quan encara la Diputació era la plaça La Font, que compartien l'edifici la Diputació i l'Ajuntament, deixo el cotxe arremblat i hi havia un municipal a la porta, tit, amb el pitó, trai el cotxe d'aquí, un moment, trai el cotxe d'aquí. I jo vaig cap allà, digues que sóc el vicepresident de la Diputació. Cal dir que anava amb pantalons texans i camisa de quadros. I em va fer un tall de mànega descomunal. I quan li van dir que real era el vicepresident, l'home es moria. No li digui els recasens que m'expedientarà i falten 2 mesos per jubilar-me.
Però és que això no es fa, home, de presentar-se amb uns texans i una camisa de quadres que vols que els municipals hagin d'anar...
Sí, hi ha fotos d'aquella època realment sorprenents.
Sí, no, sí, a mi l'atuenda em sembla correctíssim, però per respecte als municipals ho dic.
Sí, sí. Bé, la feina aquesta que estàs fent ara de senador a Madrid, t'obliga a estar molts dies de la setmana a Madrid?
No se sap mai.
No se sap.
Aquest és el principal problema que té, per exemple. Jo la setmana que ve hi he de ser un dia, avui. Però no tinc cap seguretat de que no es convoqui alguna altra reunió i hi haguis d'anar. És a dir, avui quan jo he marxat de Madrid he intentat saber i sé que dimecres he d'anar a Madrid perquè hi ha comissió d'agricultura per a dictaminar la llei de vies pecuàries. Però pots planificar, però sempre amb una certa incertesa, valgui la redundància, perquè no saps mai quina dedicació hi hauràs de tenir. Jo la veritat és que dintre del Senat també he tingut sort, i és perquè el grup socialista em va nomenar portaveu en temes d'obres públiques. Llavors això et fa tenir bastanta dedicació, però també et fa tenir coneixements o poder incidir o poder parlar i llavors no hi ha senadors en aquesta legislatura que no han parlat o que pràcticament no han portat cap tema, i en canvi pues, jo he tingut la sort d'intervindre tant en el debat del pla hidrològic com en els dos debats de pressupostos, i sobretot la feina que em va portar molt de feina, això sí que va ser molt de feina, 3 mesos, va ser la llei de la revisió de la llei d'arrendaments urbans, que aquesta és una llei feixuga i pues, jo la vaig portar en nom del grup, i per tant doncs, he tingut sort de tenir feina, no? Però és perfectament possible amb un grup gran que passis pel Senat i pràcticament doncs, si no fas alguna pregunta no tinguis opció a parlar. Per tant, també això t'exigeix més dedicació, però vaja, jo com a terme mig diria que com a terme mig un parell de dies.
No t'has plantejat d'anar a viure, doncs?
No.
I ara...
Una cosa,
A més a més, és que es viu molt bé en un poble, i això ho valoro molt, i per tant...
No,
a Madrid. Honestament, ni molt haig de canviar, no saps mai el que faràs, no? Però ni a Reus. És a dir, jo valoro molt viure en un poble i sortir i parlar amb la gent que vols i fer els esmorzars que fem, tot té la seva virtut.
Mirat des d'aquí, a vegades dona la sensació que quan esteu al Senat o... Bueno, això potser no caldria parlar massa, però dona la sensació que no us escolteu quan parla un senador. Vull dir, esteu al cas d'un de l'altre? Vull dir...
No, a veure, sempre hi ha algú que està al cas de l'altre. El que passa sí. És que tot el grup no està al cas. Yeah. Entre altres coses, perquè sobretot en temes legislatius, o estàs dintre de la llei o no t'assabentes de la discussió, perquè la discussió política és sobre la globalitat de la llei, però aquesta és molt curta i en acabat se discuteix si darrere de la coma hi ha d'anar un punt o no, i les esmenes o coneixes perfectament de què abans o no te n'assabentes. Vaja, la meva experiència al Parlament de Catalunya és aquesta, és a dir, si tu portes una llei te la coneixes de punta a punta, però en un debat d'una llei en el que hi ha 50 esmenes dels diferents grups que el que pretenen és afegir una cosa o treure'n una, i que s'elimina la segona part del pàrraf segon del número 3, escolta, o saps de què va o no tenen assabentes. Llavors els que porten la llei saben de què va, normalment se fa una explicació política al grup i es decideixen les línies mestres, però després se dona la responsabilitat en el que porta ja concretament el tema, i entre altres coses és pràcticament impossible. Ara, en els debats més polítics, com són les interpel·lacions o les mocions, llavors sí, llavors hi ha més atenció, perquè se parla coses que tots entenem, però quan se discuteixen lleis, moltes vegades no.
Les hores de lliure que et queden, a part de la feina o les teves obligacions, en què t'agrada dedicar aquest temps?
Jo llegeixo bastant i escolto música, i faig menys d'anar a caminar, això ho faig menys, però ho aprofito esclant llenya, que tu ets testimoni.
Però això ho fas com a hobby? O...
No, continua tenint la
glaciació. Oh, no sé, no sé, però hi té molta afició, eh?
I només l'esclo jo, per tant.
Jo recordo, abans quan has dit que jugaves a rugby, jo no ho sabia, però el que sí sabia és que havies jugat amb el Falset Esportiu.
Vaig. Sí. Vaig jugar, doncs, no ho sé, més o menys 6 o 7 anys o 8.
Oh, Déu-n'hi-do, no?
Sí, fins que les cames me van dir que prou. Bueno, a més, en aquell moment, quan jo vaig... vaig plegar de jugar a futbol, però probablement era el moment més bonic del Falset Esportiu perquè hi havia un munt de jugadors, la majoria d'aquí del poble o de les rodalies, amb molta perspectiva. Jo era dels vells i em tocava plegar, però vull dir, em tocava plegar amb molta satisfacció, no? Perquè veies que darrere hi havia molta gent que jugava a futbol. Avui sembla que torna a arrencar, però hi ha hagut una temporada en què pràcticament ha quedat buit de futbolistes, però bueno, això són...
I ara ja mirant una mica de cara al futur, hi ha alguna cosa que no hagis pogut fer i sí que t'agradaria fer de cara al futur? O els plans que tens?
Els plans no ho sé, però sí, sí que m'agradaria, i a més i ho tinc bastant pensat, desenvolupar alguna idea empresarial vinculada al turisme al Priorat. Però, bueno, mentre no hi puguis estar en dedicació plena, no, no val la pena somiar-ho.
De tota manera, això demostra que veus el Priorat com una comarca amb un potencial turístic important, suposo.
Jo no m'atreviria a dir tant. El que sí crec és que hi ha idees que han funcionat a altres llocs i que aquí també podrien perfectament funcionar. No és que sigui el que funciona a un lloc hagi de funcionar a un altre, però si no s'intenta segur que no funciona, i crec que hi ha possibilitats de desenvolupar un turisme alternatiu vinculat amb una cosa que sí que hi ha bastant, que és la restauració, i per tant jo crec que valdria la pena fer-ho en un futur.
Estic d'acord.
Al fi al cap, encara sóc jove, no? Som joves,
sí,
no?
Som joves. Tot el temps se'ns està tirant al damunt i li hem de fer la pregunta de rigor. Què t'agradaria ser de gran?
Com que ja m'heu dit que tots dieu que diuen que jubilat, no us ho diré el mateix. Però m'agradaria arribar-hi. M'agradaria arribar-hi. Doncs mira, m'agradaria ser un jubilat amb temps per poder fer coses que no has pogut fer fins ara. I per tant, fonamentalment, doncs, dedicat a fer treballs de tipus de promoció que no has pogut fer fins ara, però no gaire no lucratiu, sinó única i exclusivament pel hobby. Esperem arribar-hi.
Això, tots ho esperem.
I tant.
Clar que sí.
Bé, esperem que els nostres oients hagin passat una estona agradable descobrint una mica més el perfil humà del Ramon Alau.
Les pistes que us donarem del convidat de la propera setmana són que és una dona, té 68 anys, va néixer a Falset i sempre hi ha viscut. Curiosament, sempre ha viscut a la mateixa casa. Està casada i té un fill i una filla, i a més 4 nets.
Al primer lloc de treball hi va estar treballant 40 anys i actualment, tot i estar jubilada, no s'ha retirat de la vida social del poble i de la comarca.
Si ja intuïu de qui es tracta, connecteu Ràdio Falset la propera setmana i en sortireu de dubtes. Ara l'equip d'aquest programa, la Dolors, la Rosa Maria, el Xavero, us desitgem un bon fi de setmana.